camins.
Estic detectant una vocació cantant en aquest estudi que, bé, jo ofereixo els micròfons de Ràdio Estel a Carla Buigas. Bona vesprada, hola.
Vesprada, tant de bo.
Hola.
Qui sap si ara comença la meva carrera com a cantanta?
Ha entrat en aquest estudi amb un esperit cantaire. Què cantaves, Carla? Què era això?
Cantava la Ludwig Band.
Ludwig.
És que quan estic una mica
com?
Tristona...
I estàs tristona?
Em poso la Ludwig Band.
I t'alegra?
I m'alegra molt.
Funciona?
Sí.
Podem oferir als oients aquesta teràpia?
Llavors, no, perquè no és el mateix jo escoltar la cançó de la Ludwig Band,
sí,
que no que la gent m'escolti a mi, que jo no ho sé fer tan bé. A més, tenen molts instruments,
per tant,
música molt...
No cantaràs. Perquè pensa...
Us ho recomano que l'escolteu perquè són molt divertits, però...
No cantaràs, eh?
No,
pensa
no, no,
una
no.
cosa. Demà, en aquest programa...
Demà potser sí que canto.
Cantarà una persona... Ah, sí? Perquè demà cantarà una persona en aquest programa que no t'esperes. Hem preparat unes cosetes.
Una mica cosetes. Sí que m'ho espero.
Bueno, perquè saps que... Perquè ho hem dit, perquè ho hem dit. Però la gent no sap. Demà estigueu atents al darrer programa de Camins, perquè succeiran coses que no us espereu. Bé, Carla...
Jo si demà m'obres el micro,
la teva,
canto.
Home, el tindràs obert perquè estaràs aquí fent Camins amb nosaltres.
Molt bé.
Val. Doncs dit tot això, vinga, dia 2 abans del final. Ai, demà serà dia de donar moltes gràcies, però avui encara us donem un cop més la bona vesprada d'aquest dijous 20 de juliol. Espera, què dius, Carla, què?
Avui encara us donem la turra.
Avui encara us donem la turra, una hora per donar-vos la turra i donar-vos també la bona vesprada d'aquest dijous 20 de juliol del 2023, dia 1 després de valorar la figura del polític sud-africà Nelson Mandela. En el Dia Internacional del seu record, de la seva figura, ho vam fer amb Jaume Saladrigas, guia turístic expert en Àfrica Austral. Una conversa molt interessant. Si voleu recuperar-la, si voleu recuperar qualsevol dels nostres continguts de la ràdio nocturna de la casa, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza, Maria José, Maria José. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel, l'aplicació nostra, allà està tota la Ràdio Estel concentrada, una pàgina web, radioestel.cat, tenim un canal de YouTube i més Estel, que és molta música. Avui dijous tornem a la càrrega un cop més, començarem per l'actualitat de la mà de Júlia Julve i una cantaire, Carla Buigas, i tot seguit hem quedat amb Pablo Giori, ell és el codirector de la quarta edició de l'Experimental Photo Festival 2023, que s'està duent a terme a Barcelona. Serà fins al proper diumenge, 23 de juliol, el dia de les eleccions, per cert. Amb ell, amb el Pablo, esbrinarem tot el que puguem sobre la fotografia i aquest festival que preparen amb molt d'amor. I a la part final del programa torna Salvador Aragonès per darrera vegada en aquest estudi, en aquesta franja horària, que ens portarà un cop més la seva versió d'Economia en Valors per parlar-nos del món dels negocis i de l'empresa que ens afecta a tots, tot patrocinat per la Caixa. Avui també en la visita del senyor Eduard Arruga, capo del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i que fa respostes molt interessants i molt llargues també. Carla, Júlia, Júlia, Carla, fotografia i Salvatore, des d'ara i fins les 9, la barreja màgica que remata el dijous aquí a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to... Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel. Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight I wanna drown in an ocean of you.
Vinga, això és Camins, la falsa ràdio nocturna de la casa, i ara passem a fer una entrevista que jo crec que us interessarà molt. La fotografia experimental és el procés creatiu al moment de la impressió de fotografies anàlogues i digitals, creant imatges diferents i singulars. Ho he buscat, eh? No és que jo sigui cap expert. respon a l'ús de càmera i el seu revelat de manera no tradicional. És aquesta creativitat, canvi i descobriment, i amb tot això de fons es presenta la quarta edició de l'Experimental Photo Festival 2023 que tenim en marxa a Barcelona des de dijous passat, des del dia 19, i que arribarà fins diumenge, el dia 23. Realitzat al Centre Cívic Pati Llimona, a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i a la nau Bòstic, compta amb 62 tallers, 7 conferències, 7 exposicions, que són moltes, i finalitzarà amb 5 artistes que seran premiats pel treball. Perquè ens expliqui una mica més, ja podem saludar el seu codirector, ell és Pablo Giori. Pablo, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom. Encantats de poder parlar amb...
Bueno, i per nosaltres també és un plaer, perquè tot i que la fotografia sigui un art gràfic, que parlar de la fotografia per ràdio, bé, com parlar de televisió, de sèries, no? No hi ha manera de mostrar cap imatge. Jo crec que si es transmet bé, és molt interessant i és molt agraït, perquè jo crec que és un art fascinant. A mi no sóc cap expert, ni veritablement faig fotografies, però quan trobo una fotografia ben feta, que transmet molt, a mi em fascina. Escolta, Pablo, com va sorgir la idea de crear, perquè clar, porteu 4 anys, com va sorgir la idea de crear aquest Festival Internacional de Fotografia Experimental? Explica'ns una mica, si us plau.
Mira, t'explico. Jo vaig començar fa 6 anys o així a treballar amb una noia que diu Laura Ligari i vam començar fent doble exposició, que és una tècnica experimental, però bastant bàsica, que sí que efectivament està basada en càmera, i hem fet servir el negatiu, diguem-ne, de, bueno, fent dues exposicions en una mateixa foto. És com que tu facis tot un carret i sense voler el tornis a col·locar,
sí.
Sembla, no? I sortiran com dues fotos una sobre l'altra. Vale? Aquesta tècnica té moltíssimes possibilitats expressives. I bueno, el que vam fer al principi va ser un grup que es deia Barcelona, que es deia BADEM, Barcelona Double Exposure Movement,
sí.
I la idea era trobar gent que faci coses semblants. Clar, vam començar a veure internet... i també que a la ciutat de Barcelona, i vam veure que realment havia un interès molt gran de molta gent per trobar-se i poder compartir físicament. Pensa que això era l'any 2016-2017,
sí.
Moltes xarxes socials, al moment en què Instagram encara donava molt de sí, ara és una mica més complicada la situació, però en aquell moment bueno, era una explosió de creativitat i començar a trobar a través de hashtags també, poder fer comunitat i tot, i va ser un moment molt maco realment perquè vam fer un projecte internacional. Primer vam fer un projecte sobre el barri gòtic, i després vam fer un projecte internacional amb més de 120 artistes de tot el món, i allà vam veure, xerrant amb tota aquesta gent, de dir, bueno, però en algun moment hem de convidar aquesta gent que vinguin a sopar a casa, no?
Clar.
I amb la Laura van dir, bueno, podríem fer un festival, podríem fer un cap de setmana, que vinguin, i això va ser justament, ho vam començar a organitzar al maig del 19, i va ser just al gener del 20, just al punt allà de l'inici de la pandèmia. Vam ser l'únic festival de l'any 20, perquè després tota la resta ens van haver de cancel·lar, però vam veure que realment hi havia un interès molt gran. O sigui, 3 mesos abans del festival nosaltres ja havíem fet sold out, havíem venut tots els tiquets, i va ser una sorpresa molt gran. I a partir d'allà, amb tota la pandèmia i tot, vam aconseguir construir una comunitat molt gran de tot el món, una mica de friquis, de gent que fa aquesta mena de fotografia experimental, que té un punt molt manual, que té un punt també de buscar una altra imatge. Estem envoltats d'imatges, però el 99% de les imatges són exactament iguals que una imatge que ja s'ha fet.
La
fotografia experimental busca aquesta imatge diferent, una imatge de futur.
Sí, sí, perquè, clar, quan parlem de fotografia experimental, en aquest sentit, a lo millor els nostres oients, jo he tractat d'explicar-lo una mica, a la presentació de l'entrevista, però, clar, agafeu les fotografies que es fan de manera tradicional i a partir d'elles, en la manera de revelar-les o de portar-les al paper físic, jugueu, no?, una mica perquè siguin diferents. És així, més o menys, o com ho definiries?
Bueno, seria com al principi, però realment la fotografia experimental són 96 tècniques, ¿vale? O sea, la fotografia tradicional és una tècnica que normalment són analògiques o digital, però és una tècnica. Tu tens una càmera, tens un negatiu, un carret, fas una foto, l'imprimeixes. Dintre de la fotografia experimental nosaltres tenim 96 tècniques, que per exemple tu pots veure com la cianotípia, per exemple és una tècnica experimental d'impressió, o tens la clorotípia, per exemple, no sé si has vist alguna vegada aquestes fotos que s'imprimeixen així amb plantes.
Amb plantes, eh?
Hi ha moltíssimes tècniques que nosaltres intentem treballar. El festival aquest any tenim 62 tallers, expliquem 35 tècniques d'aquestes 96.
Sí.
I la qüestió de la fotografia experimental podem dir que hi ha com cinc branques. O sigui, tu pots intervenir, aquest és el que ens interessa. La fotografia tradicional és una indústria molt gran. Uh-huh. Pensa que el 99% de tots els carrets i càmeres surten de tres empreses de tot el món. Vale. O sigui, vull dir que totes les fotografies del món sí. es fan amb cinc tipus de mòbils i amb cinc empreses, que realment és un monopoli, controlen tot el mercat.
Això efectivament, efectivament, sí.
Totes les imatges són iguals, tècnicament són iguals, després poden haver-hi més creativitat, menys modificacions, bla, bla. Uh-huh. Nosaltres el que treballem és en la possibilitat, comença a pensar la possibilitat d'intervenir sobre aquestes imatges. No només imprimir, com deies tu, de cara a la impressió, sinó des del principi. Vale. O sigui, abans, tu pots fer, per exemple, fotografia sense càmera, directament intervenint en químics al negatiu, i això es diu quimigrama, és una tècnica molt famosa que ja va fer l'Allo Moholy Nagy l'any 19, i pots treballar directament fent fotografies sense càmera, o pots modificar les càmeres, pots modificar els lents, pots modificar les càmeres mateixes, te les pots inventar tu, les pots fer amb llauna de cervesa, o pots modificar també el mateix negatiu, pots intervenir al negatiu, pots fer film subs, transformacions químiques...
És increïble, eh?
I després, evidentment, després de tot això que t'he dit, que seria abans de la càmera, la càmera, diguem, que seria la càmera en si mateixa, la lent, i la pel·lícula, també pots modificar les impressions, que aquestes són moltes tècniques que recuperen de segle XIX, com seria la cianotípia, i és que tu pots imprimir un negatiu qualsevol amb més de 26 tècniques diferents, i això vol dir com intervenir també el procés d'impressió. I després pots fer una altra intervenció més, al final, sobre aquest producte, sí. seria, per exemple, la intervenció que tu pots veure en una fotografia brodada, amb un bordat sobre fotografia o un collage. Per exemple, aquestes són totes tècniques experimentals d'intervenció que tenim dos tallers aquest any, un de fotobordat i un de collage. Són dues tècniques que ja intervindrien al final del procés. Però tu pots començar des del principi fins al final sí. i modificar-ho i d'alguna manera jugar amb tot el procés.
Uh-huh. Escolta, no, dic que és increïble perquè, clar, o sigui, tots tenim al cap el procés habitual, com tu deies, no? Gairebé un monopoli, un tipus de mòbil o una càmera fotogràfica, no? Si ets un professional o si tens el gust de tenir una càmera fotogràfica. I després aquestes càmeres que van insertades en els mòbils venen de cinc empreses diferents. Per tant, aquest monopoli i el procés que tothom coneixem. Però, clar, tu ens estàs parlant de tal varietat de tècniques que és que gairebé sembla que sigui infinit.
És que, efectivament, ho és.
La barreja de tot plegat dona resultats infinits.
És que aquest és el tema, que nosaltres ja portem 5 anys treballant, tenim una escola de fotografia també que fa coses online, i el següent punt, que és el que sempre intentem a tothom portar, no és només que aprenguin aquestes tècniques que ja controlem, sinó és a barrejar tècniques i començar a crear noves tècniques. Hi ha tècniques que tenen 10 anys, vull dir, no totes són tècniques històriques o tècniques més tradicionals, sinó que en els últims 20-30 anys s'han creat moltíssimes tècniques i s'han recuperat moltíssimes tècniques històriques també. I això ens porta que no només a recuperació, a la creació de noves tècniques, a la barreja de tècniques, és que és realment infinit, perquè al final el que estem fent és treballar amb un material X, qualsevol, pot ser qualsevol, que sigui fotosensible, o sigui, que pugui modificar-se per la llum. ¿Vale? Això és com la cosa bàsica d'una fotografia. ¿Vale? Fotosensibilitat és una... ve d'aquí.
Ja. Sí.
I a vegades posem l'exemple aquest, que fa gràcia, i és que si tu vas a la platja i et cremes, la teva pell reacciona.
Clar, sí, sí.
Si tu poses el teu nom, ¿vale?
Amb la crema, no? Poses
el teu nom. Crema, sí. Una part dirà, serà com un negatiu, perquè realment tota la part cremada serà com un negatiu, i l'altra serà un positiu. Si tu et fas una foto de la cama amb el teu nom així negatiu i la positivitzes amb una aplicació d'aquesta de mòbil, veuràs una foto del teu nom. Què ha passat? Que realment la teva pell està funcionant com un material fotosensible.
Déu-n'hi-do, és que és un univers. Escolta una cosa, respecte a aquest any, que el festival d'aquest any, que ja el teniu en marxa, no sé si ens pot destacar, jo què sé, algun aspecte dels tallers, dels premis, alguna cosa que ens puguis explicar sobre el que esteu vivint.
Vale, t'explico. Tenim ara mateix, perquè jo estic ara a la nau Bòstic, que estem per inaugurar una exposició, tenim 300 persones de tot el món. Vam començar amb una inauguració el 29 de juny a Projecteria, una galeria molt guai al Poble Sec, i després vam fer una residència artística, que aquest any és el primer any que la fem, que són 10 persones durant 10 dies en una residència universitària, cada dia ensenyant-se una tècnica entre ells, que va ser una cosa brutal.
Sí.
I després tenim el festival, que es basa principalment en conferències, perquè sí que té un punt molt acadèmic per recuperar tota aquesta història i totes aquestes tècniques.
Uh-huh.
I després 62 tallers, i aquest tallers també... bueno, realment som el festival més gran del món en quant a tallers de fotografia, perquè normalment els tallers, els festivals es basen molt en ensenyar imatges, en mostrar,
sí,
no, com els grans fotògrafs, no, les grans obres. Nosaltres no, som una comunitat viva que ve de tot el món aquí realment per aprendre,
uh-huh,
a posar les mans i treballar directament amb els artistes. I el que hem intentat construir molt és aquesta idea de comunitat. Tot, juguem amb ells, treballem amb ells, o sigui, que ells trobin realment el sentit per poder venir. Hi ha gent de 26 països diferents de tot el món aquí a Barcelona, poder ensenyar i aprendre tot el que han estat treballant durant l'any. I això realment per nosaltres és un privilegi.
I tant.
A més, aquest any fem 16 exposicions gratuïtes i obertes per la ciutadania,
sí,
aquí a Barcelona, que és d'alguna manera la nostra manera també de retornar tot el que fem i de poder-li donar una mica de visibilitat. A l'Institut d'Estudis Fotogràfics es poden veure 6 exposicions. Vale, l'institut està obert, uh-huh, tota aquesta setmana i la setmana vinent, de 9 del matí a 9 de la nit. O sigui que teniu qualsevol...
Tot el dia,
a veure,
tota la franja horària. Escolta, i ens estàs parlant molt, Pablo, d'aquesta comunitat internacional que s'apropa aquí, i com tu dius, els convideu a sopar a casa vostra, com qui diu, però i la comunitat catalana, que també respon a aquesta iniciativa?
Bueno, realment no responen tant. Bueno, això és una altra conversació bastant llarga. No només les institucions...
Intentarem resumir, que se'ns escapa el temps.
Vale. Sí, bueno, hi ha bastanta gent d'aquí, però sí que costa una mica que s'entengui. El nostre festival és un festival internacional, el tema de l'idioma, també fem coses en castellà i en anglès, però sí que costa una mica més d'entendre. I també és difícil perquè el seu festival basat en tallers sí que hi ha un pagament i la gent aquí està molt acostumada a que les coses siguin gratuïtes i costa una mica,
ja,
una mica que s'entengui, però bueno, el festival està totalment obert per tothom que vulgui participar i sempre estem encantats i oberts de que vingui la gent d'aquí i de tot el món a poder compartir i aprendre aquestes tècniques.
L'Experimental Photo Festival 2023 el tenim en marxa a Barcelona des de dijous passat i arribarà fins diumenge dia 23. Per tant, teniu temps encara d'interessar-vos, de buscar on són, d'apropar-vos a veure tots els tallers, totes les exposicions, de participar i descobrir aquest món de la fotografia experimental, que tal com ens ha explicat el seu codirector, el Pablo Llori, doncs és fascinant i infinit. Pablo, mil gràcies per estar amb nosaltres aquí a Radio Estel i per presentar-nos la vostra iniciativa, la vostra passió i el vostre festival. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i bona vesprada.
Igualment, bona vesprada. Marta Jarque, bona vesprada.
Bona vesprada. A mi m'han engatussat.
Quina il·lusió. Dir-te bona vesprada.
Saps què ha passat? Que em anava sortint feina.
Sí.
I saps allò que vas allargant i dius, ja, per 5 minuts, per 10 minuts, per una hora...
Què m'has d'explicar?
Clar,
i sobretot, què li has d'explicar a la teva directora de programa, que moltes vegades li passa... El que
oh, i tant.
A ella li passa més socialment. Ella,
exacte.
Per 5 minuts,
entretenint.
xerro amb aquell...
Correcte. Tal. Jo avui li he pres el relleu, perquè ella està,
exacte,
descansant, perquè demà és,
sí,
un gran dia. Ara parlaves d'un festival
experimental.
De fotografia.
Sí,
doncs
sí,
demà serà un programa, un magazín del matí a Ràdio Estel, també experimental.
Què succeirà demà?
Estem... Jo crec que no vull arribar a casa. Em fa com por anar a dormir, anar al llit, perquè demà, Rafa, portaré la Olga... Pràcticament l'estiraré dels braços. Olga Vallejo.
Olga Vallejo, el seny, la seriositat, l'anàlisi...
Doncs demà tindrà una experiència de xoc. Pujarà a l'Hotel Kruger, que és aquest el famosíssim paratge del terror, i recorrerem amb ella doncs, aquests 7 minuts. Ho escoltarem també en directe al programa.
Però recordem als nostres oients que des de les 10:30 fins les 2, que dura el vostre programa, estareu emitint el matí a Radio Estel Magazine amb tot l'equip des del Tibidabo i totes les seccions.
Exacte.
És això, eh?
És exactament això. Tindrem boníssimes vistes.
Podem passar
vistes.
Moltes coses.
Sí, sí, sí. Esperem que no en passin tantes, també és veritat, perquè més o menys ho tenim tot força pautat i força pamat. Però sí, tindrem els col·laboradors de la casa, que ja són amics també, amb l'Eva i Vicenç, el Ramon Pardina, tindrem també el Carlos Bayona punxant en directe.
Déu-n'hi-do.
Carlos Satnes, i amb ell també posarem doncs, el colofó de la festa, ens punxarà en directe. Per tant, Rafa, des d'aquí animo tots els oients d'aquesta franja horària més més nocturna, que també sintonitzin doncs, això tot el matí, perquè hi haurà moltíssimes sorpreses.
Estic segur que serà així, jo no m'ho perdria, i a més, fi de festa, perquè demà és el darrer dia de l'emissió, l'emissió de abans d'agafar les vacances, per tant, acabeu, mai millor dit, por todo lo alto, perquè esteu a la muntanya del Tibidabo.
Exactament, amb vistes fantàstiques a la ciutat de Barcelona, rotejada doncs, de tot
la gent,
aquest fantàstic equip.
Molt contenta, especialment sí? Candy Ortiz, l'he vist molt entusiasmat.
Està vibrant, portant... des que va saber que fèieu el programa des del Tibidabo, està molt animat.
I José Matos es portant cables a aquesta hora al Tibidabo. Marta Jarque, quin plaer tenir-te aquí, perquè ens expliquis doncs, el que succeirà demà, fet aquest teaser trailer, però sobretot jo crec que de tot, és Olga Vallejo a l'Hotel Kruger.
Home, això és el gran highlight, i jo també des d'aquí et vull felicitar per aquest programa, sí, home, i tant. I molta sort, molts encerts i molta ràdio de cara a la temporada que ve, Rafa, i a tot el teu equip.
Farem coses i ens veurem, perquè estarem per aquí dalt per la redacció.
Oh, i tant, no ens perdrem de vista.
Marta, mil gràcies i que vagi molt bé demà. Sí. Us escoltarem i tothom convidat a escoltar el matí a Ràdio Estel des del Tibidabo. Vinga, nosaltres que fem una pausa ràpida i que entri Salvatore. Això és un no parar.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Mar Mort, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Rafa Sanahuja.
Lord Salvador Aragonès, bona vesprada. Espera que t'obrim el micro, Salvador. Ah, no cal... Espera't un moment, Salvador.
Camins.
Ràdio Estel.
Perquè tens el micro, ara estàs en posició molt guai. Jo seré els vostres ulls. Salvador tenia el micro a l'altre costat de la taula.
Expliquem històries.
Vinga, doncs, quan falten 21 minuts per arribar a les 9, ens endinsem en el darrer Economia amb Valors. Fins al final del programa, la nostra secció sobre el món de la pecúnia, de l'economia de l'empresa, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per La Caixa. És dijous, per tant, la visita del nostre estimat, estimadíssim Lord Salvador Aragonès. Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. I bona vesprada a tots els nostres escoltadors.
A Valtros.
A vostès, a Valtros.
Exacte.
A tothom, no? A les senyores i els senyors i els nens i les nenes. I les nenes, no?
I tothom.
I també la nostra producció, que és el senyor...
Ferran Capdevila, és el nostre
cap de producció. I l'Àngel, que és el que porta els botons i les tècniques de tot això, que és imprescindible
en aquest negoci. És el substitut. En aquest negoci, sense tècnic, no fem res. Tens tota la raó, Salvador.
Sí.
Malauradament, perquè de vegades saps què vull dir?
Sí.
Encara, sí.
Bueno, però fa molt bé, escolta.
Fa molt bé. Escolta, Salvador, aprofitem el temps. Aquí tenim avui, aquí entrevistem.
Doncs mira, Rafa, donat que és un dia de comiats avui, entrevistarem el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, Eduard Tarruga i Valeri, economista...
Amic del programa.
...que durant anys va dirigir el Banc dels Aliments i ara, amb el CES vol donar-li una projecció ben social, un accent més social a l'economia. I com sempre, Rafa, fugim de la política al nostre espai d'economia i valors, malgrat d'aquí 3 dies hi hagi eleccions, 4 dies hi hagi eleccions.
D'aquí res.
I perdona la redundància, avui parlarem dels valors de l'economia.
Home, i tant, és que té tot el sentit del món. Jo sempre espero això, Salvador. Per tant, senyor Eduard Arruga, bona vesprada.
Bona vesprada.
Vens de la piscina?
O... No, avui no. No? Avui no. Hi hauria d'anar ara, però m'ho deixo al per final, demà.
Recordem que Eduard Arruga és un nadador espectacular, eh? Ja ho sabem aquí de sobres.
Gràcies.
Escolta, va, anem per feina. Malgrat que estem vivint en el primer món, Eduard, estem deixant moltes persones enrere sense cobrir les seves necessitats més vitals. Això és una realitat. Moltes persones vulnerables. I no solament aquí, sinó als països del segon i del tercer món, doncs el nombre de persones que els manca quasi tot és molt alt, massa alt, inclús.
Sí.
Això, l'economia mundial, què hem de fer amb l'economia mundial, Eduard?
Bé, cadascú ha de fer el que pugui, però... És una barbaritat, o gairebé diria jo que en certa manera podríem dir que és un escàndol.
Imagina't, home, i tant.
Sí, perquè, sí. Segons la FAO, aquest organisme de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, gairebé 800 milions de persones,
sí,
és a dir, una mica més del 10% de la població mundial...
Uh-huh. 10%, atenció.
Més del 10%, tenen problemes, diguem-ne, d'alimentació. Pateixen vulgarment fam. Segons la mateixa organització, cada 4 segons en el món mor una persona de fam. Persona gran, persona petita. I aquesta persona normalment pertany en el tercer món, no en el segon. El segon, podríem dir com el primer, potser es passa gana, però no es passa fam.
No arribem a l'extrem de la mort.
De la fam, que arribi, exacte.
Es passa gana, es passa fam, però passa,
sí,
és el tercer món on es dona aquesta circumstància,
sí,
d'un mort cada 4 segons, que és una
barbaritat. És una barbaritat. Són diversos milions, uns 30 milions de persones l'any.
Déu-n'hi-do.
És un país de dimensió important, diguem-ne, 30
sí,
milions.
Sí, sí, sí.
I, a més, concentrat, com he dit abans, en zones d'Àfrica, Sud-amèrica i Àsia. Uh-huh. No tant a Nord-amèrica ni a Europa.
Sí, sí.
Aquí, potser, alguns passen gana, bastants, però no passen fam. Uh-huh. Tenen problemes, potser, per arribar a final de mes. Inclús jo he encunyat la frase que hi ha famílies que tenen problemes per arribar a meitat de mes.
I tant, sí.
I llavors, a partir de meitat de mes, han d'aguantar fins que els hi ve algun ingrés.
És un dragon can. Estàs allà aguantant... Eh?
Exactament.
Sí.
Però bé, però... I, en canvi, segons Mans Unides, en el món es poden produir fins... per alimentar fins a 12.000 milions de persones. És a dir, sent només 7 milions i tenint capacitat per produir per 12.000 milions de persones, hi ha persones que es moren de fam i n'hi ha que passen fam, gairebé uns 800 milions. Què és el problema? Potser la producció no està prou ben distribuïda, potser és un problema de distribució, potser és un problema de preus, també, que són alts, amb la guerra d'Ucraïna han pujat molt, potser és un problema de corrupció, potser és un problema d'especulació...
És que probablement sigui una barreja de tot plegat, no?
També és una mica un problema de malbaratament. A vegades aquí, en les societats nostres, ens perdem una bona quantitat d'aliments.
Sí.
És a dir, amb aquest tema, que hi ha necessitats, que és un escàndol o una barbaritat, com he dit abans, hi ha més denúncia, tothom es queixa, tothom ho reconeix, però no hi ha solució. I la solució, segurament, per mi, és perquè hi ha manca de suficient voluntat.
Sí.
No hi ha prou ganes, diguem, entre el sector públic o el sector privat,
Eduard,
per tenir una alimentació suficient per tothom.
Podria ser, i ara passem a la següent pregunta, Salvador, podria ser que les persones que tenen potestat per decidir que això canviï no els interessa que canviï?
Alguns podria ser el cas, és el cas que dic de la corrupció,
sí.
No corrupció econòmica directa, sinó corrupció mental, diguem-ne, o falta de preocupació pels temes. I, a més, una cosa, no sols és aliments, també hi ha problemes d'habitatges, problemes de sanitat, problemes d'educació, amb escoles, etc.
Eduard Arruga, L'endeutament públic mundial, segons les Nacions Unides, té una xifra rècord total que arriba als 82 bilions, en ve de Barcelona, i això és molt difícil de resoldre-ho. Com ho veus? Quines solucions caldria posar-hi? Es va proposar un impost del 0,7% a les multinacionals, però no ha funcionat massa, això.
No ha funcionat gens i no crec que funcioni.
I no funcionarà.
I a part, una altra cosa, també serà insuficient, perquè aquest 0,7% d'impost sobre les multinacionals, sobre què serà? Sobre els beneficis? Sobre les vendes? Sobre sobre la plantilla, la nòmina, diguem-ne, etc. A més, el recaudador qui seria? És molt difícil saber com es pot resoldre allò quan les Nacions Unides i altres organismes internacionals no sembla que estiguin molt per aquesta tasca.
Sí.
Preocupa. Passa una mica com amb l'alimentació que he dit en la pregunta d'abans. Preocupa, però no hi ha solució. Però... I quina és la causa d'aquests 82 bilions, que ho has dit molt bé, i quan dius 82 bilions vol dir 82 milions de milions. Sí. No bilió amb el sentit americà, que quan diuen bilió són mil milions. Sí. No, és un milió, són 82 milions de milions. Sí. I dic 82 i 12 zeros d'euros. O sigui que és una quantitat...
És una xifra que gairebé costa assimilar. Costa assimilar una mica mentalment.
Sí, molt, molt compte.
És així.
I és molt difícil. I són uns... Si midíssim per la població mundial,
sí, a veure.
Serien 14.000 euros per persona de deute. Potser en un país com els Estats Units, o a Suïssa, o a Noruega, que aquests 14.000 no espantarien a ningú, però és que estem dividint-ho pels 7.000 milions de persones, i per tant, 14.000 euros per persona dels països subdesenvolupats, en vies de desenvolupament, etc.
És una fortuna.
No poden assumir-ho gaire.
Evidentment.
Hi ha hagut causes de tot això. Bueno, la lluita contra la pandèmia, els preus que han pujat, el repte del canvi climàtic, això com a factors, diguem-ne, actuals, però també hi ha factors permanents. La lluita contra la fam, la reconstrucció de les infraestructures malmeses per les catàstrofes, etc. Les necessitats del creixement, a tot això fa...
Les guerres.
Que, sí, tot això provoca, diguem-ne, que les administracions públiques, perquè aquests 82 milions de milions d'euros són el deute de les administracions públiques, no de les administracions privades, no de les empreses, això està a part. I clar, què passa amb aquest deute? Aquest deute s'ha de pagar i s'ha de tornar. Però en principi, inclús només els tipus d'interès actuals, que són bastant més alts que eren pas fa 3 anys, impliquen que molt bona part dels recursos dels països endeutats s'ha de destinar a pagar, repeteixo, a l'interès, amb el qual tindran també moltes dificultats per tornar el deute, el capital.
I tant,
això és una situació
complexa.
Que molt difícil d'arreglar. I si no hi ha unes ganes, una voluntat bàsica de fer-ho, no podríem fer res, acabarem malament.
I ja per acabar, Eduard, no sé si s'atreveix a fer un pronòstic sobre l'evolució de l'economia catalana en el segon semestre d'aquest any. No sé si podem ser una mica optimistes o què.
Doncs aquí potser sí que seria mica optimista.
Són bones notícies.
Una mica.
Això és bona notícia.
Per què? Tant. Sí. I no perquè sigui l'estiu i vulgui aixecar bé els ànims. Aquest segon semestre de l'any 2023, a l'economia catalana, on segurament no es produiran grans canvis, segurament gaudirem, si tot segueix com ara, d'un bon increment de recursos gràcies al turisme. Turisme espanyol, turisme indígena, és a dir, consum privat que pujarà, consum dels estrangers que ens visiten que augmentaran la nostra capacitat, hi haurà certa creació de llocs de treball, jo hi confio, no molt estables a llarg termini, però almenys hi haurà una certa situació de millora. A l'altra banda de la balança hi tenim que, malauradament, els preus, sobretot els dels aliments, seguiran pujant. la situació de, diguem-ne, la manca d'acord entre Ucraïna i Rússia per exportar el gra ucraïnès, o inclús el gra rus, o inclús el gra rus a fora, fa pujar els preus. I els preus de productes d'aliments bàsics, de la pasta, del pa...
Sí, sí, sí. De l'oli, de l'oli.
Sí, exacte, de l'oli. Bé, i a més, segurament els tipus d'interès seguiran a l'alça. És a dir, aquesta és la part que podem dir que no serà tan positiva. Però jo seria, doncs, pel segon semestre del 2023, moderadament optimista.
Jo
doncs,
per Catalunya, eh?
En aquest cas, llums i ombres, però amb una mica d'optimisme que ens està bé. El senyor Eduard Arruga és el director del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Gràcies per les teves visites, Eduard. Ha estat un plaer. Saps que avui acabem temporada.
Sí, ho sé, i me n'alegro d'haver participat no sols avui, sinó totes les vegades que Ràdio Estel m'ha cridat, i ho he fet amb molt de plaer. Jo vaig ser dels que va començar aquí potser fa, penso que més de 10 anys, sí, amb un programa que es deia 5 cèntims, que després es va canviar Economia en Valors, i ha sigut un gran plaer col·laborar aquí, i demano perdó als que ens escolten si alguna vegada m'he equivocat no he fet prou bé.
Ha estat fantàstic, Eduard. Gràcies també per la confiança de portar el vostre espai, el vostre programa aquí a Ràdio Estel. Gràcies.
Un plaer.
Escoltem la Falca de la Caixa i us expliquem unes quantes notícies amb Salvador.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, Salvador, ens posem en marxa per explicar algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies. Per exemple, que Endesa, Iberdrola i Naturgy afronten l'ensorrament del preu de la llum. Veus qui ho diria fa un any, enfronten aquesta situació, l'ensorrament del preu de la llum.
Sí, el que pagàvem fa...
Sí, pagàvem moltíssim.
Pagava 500 el quilowatt, quasi.
I tant, això era una barbaritat, i ara de sobte, això, pam.
En el sector elèctric, Rafa, només hi ha un problema pitjor que l'escalada de les tarifes de la llum, que és l'enfonsament dels preus. I és el que es preveu en totes les previsions que fan els experts de la compra-venda d'electricitat que s'estan signant per les entregues a futur, segons informa Expansió. Iberdrola, Endesa i Naturgy, i altres comercialitzadores com Repsol i Total Energies, i desenes de companyies de llum més petites s'enfronten així amb una situació inversa, la qual s'ha produït durant els últims 3 anys. El preu del mercat majorista d'Espanya, que han arribat a estar per sobre els 500 euros, com he dit abans, el megawatt hora, fa un any, en plena crisi de la guerra de Rússia contra Ucraïna, s'han ensorrat fins als 50 euros.
Ja veus.
Aquest era el preu habitual que durant dècades hi va haver el mercat majorista abans de que comencés a disparar-se els costos dels drets d'emissió del primer, el 2021, i per la crisi de la guerra de Rússia contra Ucraïna després, el 2022.
Els pronòstics, Salvador, també podem explicar que els pronòstics apunten ara que aquest col·lapse durarà els pròxims 3 o 4 exercicis. En principi, el preu del megawatt hora d'electricitat al mercat majorista podria arribar a estar fins i tot per sota dels 50 euros per megawatt, marcant així rècords, però a la baixa en aquest cas.
Sí, no, te diré més. Els contractes de futur d'electricitat estan apuntant als 42 euros per megawatt de cap a l'any 2033, els preus més baixos de la història en aquest mercat, imagina't.
Escolta, espera, que el senyor Arruga vol apuntar...
Sí, m'agradaria apuntar la conseqüència a llarg termini d'això. La conseqüència pot ser que es desestimularà la creació d'energies alternatives, perquè són més cares de produir i, en canvi, el preu de venda amb el que hauran de competir serà més baix. Per tant, tant, diguem-ne, la producció eòlica com la producció solar doncs estaran una mica desestimulades. I és una llàstima, perquè això no forma part bé de la lluita contra el canvi climàtic.
Sí, exacte.
Doncs bon apunt.
És una llàstima, tot i que és bo a curt termini, però és dolent a llarg.
bon apunt, Eduard, moltes gràcies. Escolta, Salvador, ja, la darrera notícia, si us plau. El tema del funcionariat, eh? Per la gent que vulgui ser funcionari, què podem explicar? Sí.
Ai, jo no seré funcionari, no? Perquè no m'agrada.
No t'agrada,
No m'agrada. Ara, només avui hi ha això, grans facilitats per ser funcionari, perquè el govern ha fet una mega oferta de llocs de treball públics, que es va publicar al BOE, i es produeix en plena campanya electoral, com sempre. Sí. El govern ha aprovat la major oferta d'ocupació pública els últims anys amb 39.500, o sigui, pràcticament 40.000 places, de les quals 27.000 aniran destinades a nous ingressos i 12.000 a promoció interna. Segons el Consell de Ministres, la gran oferta s'enfoca a reforçar l'atenció presencial a tot el territori, a més del 40% del total de places destinades a personal que s'ocupi d'aquestes funcions.
Doncs quedeu informats, Salvador.
Molt bé.
S'acaba una etapa.
No.
Sí, home, sí, s'acaba una etapa.
S'acaba una etapa,
sí. S'acaba una etapa,
però
és la realitat.
No, perquè encara em vull convèncer que no s'acaba.
No, home, sí, no passa res. La vida és canvi. Arriben els canvis.
S'acaba una etapa, però comença una altra.
Exacte, i no passa res.
I tu també comences una altra.
Jo també. No diguem res, que no es pot dir res. No es pot fer spoilers de la propera temporada, però sí que saben els nostres oients que s'acaba Camins i s'acaba la nostra col·laboració. Et dic una cosa, Salvador, ha estat un plaer enorme fer ràdio amb tu. Enorme. He gaudit, he après, ho hem passat bé, hem informat i la veritat és que ha estat fantàstic tenir aquesta secció amb tu.
No, gràcies, jo no esperava tant de tu,
és veritat.
Però jo també, doncs,
tu ja ho saps.
Al principi, com tu bé saps, em vaig haver d'adaptar al teu, diríem, a la teva marxa, diguem-ho així, sí. Però... després això ha funcionat molt.
Ha funcionat molt i molt bé i estic encantadíssim d'haver col·laborat amb tu, Salvador, de veritat.
Bueno, jo també, eh? I de fet, quan ens van divorciar l'altre dia...
Va quedar un buit.
Anant tu cap a un puesto i jo cap a un altre, sí. La veritat és que em va ser pica molt de greu.
Però continuarem aquí a la ràdio i ens anirem trobant.
Continuarem a la ràdio perquè la ràdio és...
No s'atura,
és eterna. El lloc on els rumors circulen més bé i és el lloc també on l'ànima s'anima molt.
Salvador, ha estat un plaer. Recollim.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, 9 i darrer dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que si entra a l'hotel Kruger espanta a tots els monstres que hi ha per allà, Ferran Capdevila a la producció. Tenim a Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i DJ Martínez. Àngel, a les vies de so i al muntatge musical, ara de seguida... Més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu. En la repetició de les 6 del matí, d'aquí una estoneta, estarem amb Pol Marsan, el despropòsit, també per donar-li el comiat que es mereix. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. Demà, encara, estarem aquí, farem el darrer programa de la temporada. Serà molt diferent. Serà moment d'agrair moltíssim a moltes persones que han fet possible aquest programa amb la seva participació i la seva generositat. Per tant, demà, dia important, dia emotiu, dia alegre. Farem Camins. Cuideu-vos.